Mollet al dia.
Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 18 de febrer del 2025. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Veïns de Santa Rosa expressen el seu malestar per les molèsties ocasionades pel generador extern del campus Fundació que continua funcionant mentre s'espera la connexió definitiva a la xarxa elèctrica. I l'Espai Rural de Gallecs disposa de dues informadores ambientals. Desenvolupen la seva tasca al cap de setmana i fan una tasca pedagògica entre les persones usuàries de l'Espai Rural. I aquest diumenge, 23 de febrer, se celebra el 187è aniversari del naixement de Rosalía de Castro, una figura indispensable a la cultura gallega. Amb motiu d'aquest aniversari, l'associació Irmandade a Nosa Galiza li retrau un homenatge aquest dissabte a la plaça Padrón de Mollet, amb la lectura d'alguns dels millors poemes que va escriure la poetessa gallega al llarg del segle XIX. I el Club Escacs Mollet comença aquest cap de setmana la fase pel títol de Divisió d'Honor d'Escacs. L'equip arriba amb un ple de victòries a la fase prèvia i ara mateix depenen d'ells mateixos per aconseguir el títol. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
Mollet al dia, notícies.
Els veïns del carrer Álvarez de Castro, de Mollet, han expressat el seu malestar per les molèsties ocasionades pel generador extern de l'Hospital del Campus Fundació, que continua funcionant mentre s'espera la connexió definitiva a la xarxa elèctrica. Els residents denuncien que el soroll és constant, especialment durant la nit, i afecta greument el seu descans. Es tracta d'una problemàtica que és present des del mes de setembre, però no va ser fins fa un parell de mesos que han notat un increment en el soroll, que, segons creuen, és perquè s'ha posat uns generadors més potents. Va ser llavors quan van anar a parlar amb la Fundació Sanitària Mollet. Joan Canet és representant dels veïns afectats.
Primer van posar un generador. Aquest generador durant el dia creava molèsties, però a la nit el soroll, pues, diguem-ne, era soroll, però no era tan important com perquè no poguéssim dormir ara a l'hivern. Però després van col·locar un segon generador ja de molta més potència, que aquest sí que ens va crear molta molèstia. Quan van canviar aquest segon generador, ja vam anar uns veïns a comunicar en l'edifici de l'escola d'infermeria, que ens molestava molt de nit el generador que havien col·locat.
Joan Canet ha assegurat que ja fa uns 5 dies que el soroll ha tornat a uns límits acceptables i no pas el que han estat patint els darrers mesos. Segons ha explicat a Ràdio Mollet, creu que el fet d'haver traslladat la queixa a l'Ajuntament de Mollet i també als mitjans de comunicació, la Fundació Sanitària Mollet ha tornat a canviar els generadors per uns de menys potents.
La veritat és que de fa 5 dies cap aquí han tornat els nivells i han canviat el generador i n'han posat un de molt menys soroll. Hi ha remor, hi ha soroll, però és un brugit que es pot suportar, sobretot de dia, encara que augmenta de dia. De nit es pot suportar fins que arribi l'estiu, clar, quan obrem finestres. El fet és que d'ençà que ha sortit en el 9-9 el tema aquest, doncs ha disminuït brutalment el soroll i han tornat al soroll que hi havia a l'inici. Suposo que el generador que tenen ara no deu ser tan potent com el que tenien i deuen tenir certes restriccions.
Amb tot, el grup de veïns no s'oposen, diuen, a l'ús del generador perquè són conscients que es tracta d'un problema de connexió amb la xarxa elèctrica. Això sí, els hi demanen el màxim de celeritat i pressió perquè el problema es resolgui l'abans possible.
Bueno, ells ens van explicar que estaven tant per part de l'alcaldia com intentant pressionar Red Elèctrica perquè vinguin a connectar. Però bé, aquest és un problema que afecta avui dia a totes les edificacions noves i que els veïns entenem. O sigui, no és que estiguem oposats a que en aquests moments utilitzin el generador. Sí que és evident que han de fer el màxim perquè els hi connectin el més ràpid possible. Però bueno, això ja és un tema que... Diguem-ne que no és no estan a la potestat d'ells, estan a la potestat de Red Elèctrica, no?
Des de la Fundació Sanitària Mollet resten a l'espera de tenir la connexió definitiva per part d'Endesa. Mentrestant, des del passat 27 de gener, diuen, s'utilitza un generador més petit a les nits i als caps de setmana i lamenten, diuen des de l'hospital, que aquesta solució temporal estigui provocant problemes als veïns. I el govern aprovarà avui la convocatòria de reserva pública de solars cedits pels ajuntaments per construir habitatges socials amb lloguers assequibles. És a dir, que tots els solars cedits pels ajuntaments sortiran a concurs en diferents lots per fer-hi habitatge destinat al lloguer a preus assequibles. Aquesta serà la primera convocatòria d'aquest any, però està previst que la Generalitat en faci una altra. La iniciativa anirà acompanyada d'un paquet de mesures per agilitzar els tràmits administratius per construir pisos públics. Tot plegat s'inclou en el full de ruta de l'executiu de Salvador Illa de tirar endavant 50.000 habitatges d'aquestes característiques fins al 2030. Des dels agents de la propietat immobiliària celebren la iniciativa, tot i que creuen que es quedarà molt curta, ja que només aquest 2025, diuen, hi haurà un dèficit de 125.000 habitatges. Segons Carles Sala, portaveu de l'entitat, cal molta més obra nova i millorar les xarxes de transport.
El problema és que sí que tenim habitatges, però no tenim habitatges on la gent vol anar a viure, no? I, per tant, aquí convé un esforç de construcció de nou habitatge per generar nova oferta per donar cabuda, perquè és que si no ens n'anem a una situació de sobreocupació d'habitatges i d'infrahabitatge i que hi hagi una molt bona xarxa de comunicació i transports, perquè no tothom potser podrà viure tan a prop com voldria del seu lloc de treball.
Properament trobarem més informació de quins municipis han cedit els primers solars a la Generalitat per fer habitatge destinat al lloguer a preus assequibles. I l'Espai Rural de Gallecs disposa de dues informadores ambientals. La Direcció General de Polítiques Ambientals ha contractat dues persones que s'encarreguen, bàsicament, de fer una tasca pedagògica entre les persones usuàries de l'Espai Rural. Així, les dues informadores expliquen als visitants allò que es pot fer i què està prohibit. Segons ha dit la gerent del Consorci de Gallecs, Gemma Safont, la funció d'ambdues informadores és, bàsicament, de sensibilització.
Nosaltres amb el Departament de Polítiques Ambientals fa temps que treballàvem doncs, tot aquest tema de que necessitàvem informadores al parc per tal de regular els usos, no? Perquè és el que passa, la gent que bonic Gallecs, sense faltava fer molta falta fer pedagogia, no? La gent es posa als camps a fer fotografies, no porten el gust lligat, bueno, etcètera, tota una sèrie de temes de l'ús públic que calia, no? Doncs aquesta figura d'informadora.
Més enllà de facilitar informació, les informadores ambientals també aprofiten per recollir dades respecte a la freqüència d'ús de l'espai rural, ho explica Gemma Safont.
I també una mica el que fan és fer unes enquestes per veure també la freqüentació del parc i també amb aquestes dades doncs, també ens serveix per anar millorant també tot el que és la regulació de l'ús públic.
Gemma Safont ha deixat clar que el paper de les informadores ambientals és fonamentalment informatiu i no pas sancionador.
Les informadores no sancionen, no? Però si veuen doncs, alguna actuació doncs, que no està dins de la norma, doncs, hi ha un protocol no?, d'avisar les entitats, o policia, Mossos, agents rurals, per tal de que puguin actuar.
Les informadores ambientals hi són a l'Espai Rural de Gallecs des de finals de l'any passat. Amb dues informadores desenvolupen la seva tasca durant els caps de setmana. I la Junta de Portaveus ha aprovat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional contra la LGBTQ-fòbia en l'esport, que es commemora el 19 de febrer. Es tracta d'una jornada per reivindicar la diversitat afectiva, sexual i de gènere en el món de l'esport. Així, el manifest condemna qualsevol discurs o acció que promogui l'odi o la discriminació envers les persones LGBTQ+. Especialment aquelles que busquen retallar els drets fonamentals. A més, afegeix que en un context com l'actual, l'esport ha de ser un espai per resistir contra l'odi i construir una societat més justa, inclusiva i igualitària. La declaració s'ha aprovat amb els vots favorables del PSC, ara Mollet Esquerra, EUiA, Mollet en Comú Podem, Partit Popular i Junts per Catalunya Mollet. Vox hi ha votat en contra.
Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
Sí, on el puc escoltar?
Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
Mollet al dia, informacions de servei.
I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta des de la xarxa el Lluís Mi Pérez, a qui saludem. Molt bon dia.
Bon dia. La mala visibilitat i l'ambient carregat és el patrimoni a hores d'ara de gran part de Catalunya. Aquests núvols baixos a molts indrets de Girona, Barcelona, Tarragona, també al sud de Lleida, però no són núvols que estiguin provocant pluja. I a més, en gran mesura s'aniran trencant tot just a partir d'ara. No ho faran del tot en alguns indrets de l'Empordà i també del Camp de Tarragona. Per tant, sobretot a prop del mar, encara tindrem estones de cel una mica més tapat. I a la resta del país, on s'obrin clarianes, quedarà un cel emblanquinat perquè tenim núvols prims per sobre d'aquests núvols més baixos. La temperatura tornarà a enfilar-se a força, sobretot a les valls del Pirineu, també al nord de Lleida en general, però a prop del mar el vent de brisa que hi anirà bufant fins i tot farà que hi hagi sensació de frescor. En vista demà, una altra vegada molts núvols matinals, fins i tot algun plogim a Girona i boires en alguns indrets de la Catalunya central. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies a Lluismi. I pel que fa a la farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, és la farmàcia Planellador de l'avinguda Caldes de Montbui, número 16 al barri de Planellador. I ara seguim parlant de més temes, i és que els centres educatius de Mollet acolliran des d'aquest mes de febrer fins al maig el cicle de xerrades Experiències Compartides. En total s'han programat 9 sessions que tractaran temes com les relacions família i escola des d'edats primerenques, els riscos i plaers en l'ús de pantalles a infants i els trastorns alimentaris i l'autoestima. La primera sessió servirà per facilitar eines per ajudar els infants a créixer. La xerrada en aquesta ocasió tindrà lloc a l'Escola Bressol La Xerranca el pròxim 19 de febrer. El cicle Experiències Compartides ofereix espais des d'on compartir experiències relacionades amb l'educació o el creixement dels fills i filles. És una iniciativa de l'Ajuntament de Mollet i la Diputació de Barcelona emmarcada en el programa Sentim-nos bé i el Pla Educatiu d'Entorn. Totes les xerrades es fan a partir de les 5 de la tarda. La Irmandade a Nosa Galiza retrà homenatge a la poetessa i novel·lista gallega referent de la literatura espanyola del segle XIX, Rosalía de Castro. L'acte tindrà lloc aquest dissabte 22 de febrer a la plaça Padrón del barri de Camp Antiquet. L'homenatge consistirà en una ofrena floral a l'escultura de Rosalía de Castro instal·lada en aquesta plaça i la lectura d'alguns dels seus poemes, així com una petita actuació municipal. Així ho explica la presidenta de l'Irmandade, Marisol Pérez.
La ofrenda floral al busto, actuación musical del grupo de gaitas de la Irmandade, tocarán los himnos durante la ofrenda y luego al final del acto tocarán unas piezas y tendremos también recital de poesía, de poesías de Rosalía y de más autores españoles también.
L'escultura de bronze titulada Mirana Galícia està instal·lada sobre un cub de marbre rosa de Porriño. Va ser inaugurada el 16 d'octubre del 2005 i representa el bust de la poetessa. La figura té la mirada fixa en direcció a la seva vila natal, Santiago de Compostela, i va ser una donació de la Xunta de Galícia a la Irmandade a Nossa Galiza de Mollet. Marisol Pérez ha destacat el fet que just enguany es compleixi el 20è aniversari de la instal·lació d'aquesta escultura a casa nostra.
Hace 20 años, precisamente este año es el 20 aniversario de la instalación de este busto en esta plaza, en la Plaza Padrón, y mirando a Galicia. Y os fijáis y podéis ver el busto, digamos, la imagen de Rosalía está mirando dirección a Galicia.
Marisol Pérez, presidenta de la Irmandade de Anosa Galiza, diu que Rosalía de Castro representa la mare de tots els gallecs. Així, junt amb la celebració del patró, Santiago de Compostela i el Dia de les Lletres Gallegues, són aquestes les festivitats més destacades del calendari del poble gallec.
És nuestro referente. Rosalía de Castro és encarnación y símbolo del pueblo gallego. Escritora y figura fundamental del renacimiento literario gallego y es un referente en nuestra cultura. Escribió tanto en gallego como en castellano, considerada entre los grandes poetas de la literatura española, y representa junto con Eduardo Pondal y Curros Enrique una de las figuras emblemáticas del resurgimiento gallego, no solo por su aportación literaria en general, sino por el hecho de que sus cantares gallegos sean entendidos como la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea. Y Rosalía para nosotros es nuestra madre gallega.
L'acte d'homenatge a Rosalía de Castro s'iniciarà a les 12 del migdia i comptarà amb la presència d'autoritats locals i representants d'altres entitats de Mollet, com d'altres entitats gallegues a Catalunya. I l'any 2024 se celebrava l'any del poeta, escriptor i dramaturg Àngel Guimerà per commemorar el centenari de la seva mort, una efemèride que ha donat vida a diversos projectes al territori. Una d'elles, Sent Guimerà com a excusa, un projecte de la coordinadora de grups amateurs de teatre del Vallès. És a través de 10 grups teatrals, 6 directors i un director coordinador que s'ha creat una obra conjunta amb companyies amateurs del Vallès Oriental i l'Occidental, la qual debuta el dissabte 22 de febrer a Sant Celoni. Pep Duran és director coordinador del projecte i ha explicat que la idea sorgeix de l'objectiu de compartir experiències amb altres grups de teatre del territori i enriquir-se mútuament observant diversos procediments per crear espectacles.
La idea bàsica era de posar en comú diferents grups de teatre del Vallès, dels dos Vallesos, de l'Oriental i de l'Occidental, posar en comú i poder treballar conjuntament gent que pràcticament ni ens coneixíem i que no havíem treballat mai junts. Llavors, treballar directors amb actors i actrius que no s'havien conegut, que no es coneixien, i d'aquesta manera compartir experiències i aprendre d'altres maneres de veure com treballar una funció, com treballar un espectacle.
El Vallès és una zona de Catalunya coneguda per la seva qualitat teatral i fins al moment no s'havia dut a terme una iniciativa conjunta. Eloi Falguera, director i impulsor del projecte, ha detallat que actualment al Vallès hi ha 100 grups de teatre en actiu i en totes les mostres que es duen a terme a Catalunya sempre hi ha una representació d'aquestes comarques.
Aquí, en els dos Vallesos, tenim molts grups de teatre i que fan molt bon teatre. Quan dic molts grups de teatre, mireu, fa una cosa de 4 o 5 anys em van encarregar un estudi, la revista Vallesos, que parlés del teatre als dos vallesos i ens van sortir més de 100 grups en actiu. Això és una barbaritat. Mm-hmm. 100 grups en actiu per les poblacions que tenim i pel nombre d'habitants que tenim. És una barbaritat. Barcelona no les té, aquestes companyies de teatre amateur. I després, aquest estudi també em va servir per veure que no hi ha cap concurs ni mostra de Catalunya on, com a mínim, no hi hagi presència de grups del teatre d'algun dels dos vallesos. Això fa que estem produint espectacles de molta qualitat i n'estem produint molts.
Guimarà, com a excusa, indica el tema i el motiu del projecte. Des de la coordinadora de grups amateurs de Teatre del Vallès han utilitzat l'excusa del centenari del dramaturg per ajuntar-se i crear una història la qual es complementa amb textos de Santiago Rusiñol i de Pitarra i que pretén arribar a tots els públics. Pep Duran ha explicat que en total són 6 històries que volen posar de relleu la universalitat de Guimarà i mostrar l'ego de l'artista.
Agafant doncs, aquestes dues línies, doncs, hem construït una cosa per poder lligar totes les 6 històries en la que tingui importància, com dir, la universalitat de Guimarà i, per l'altra, aquest ego de l'artista.
Pep Duran ha explicat que en total doncs, són aquestes 6 històries. A la nostra ciutat de Mollet també s'ha fet un homenatge a la figura d'Àngel Guimarà. La Biblioteca de Camulat, Jordi Soletura, acull una exposició de petit format que pretén mostrar de manera clara les diverses facetes de l'obra de Guimarà a través de material gràfic i de citacions sobre la seva obra que permetin una aproximació general als trets que la caracteritzen. Aquesta es podrà veure a la Biblioteca Municipal fins al 6 de març.
Mollet al dia, els esports.
I el Club Escacs Mollet s'ha classificat per al grup del títol de la Lliga de Divisió d'Honor d'Escacs. L'equip molletà ha passat al grup de la disputa del títol després de guanyar les 4 jornades disputades, aconseguint el ple el passat cap de setmana davant el Barcelona. El grup del títol estarà format per 6 equips que són el Sant Andreu, el Colón Sabadell, el Platja d'Aro, el Barberà, l'Olot i el mateix Club Escacs Mollet. Tots els equips hauran de jugar contra tots els rivals, excepte a l'equip que estava en el seu grup a la lligueta prèvia. En el cas del Mollet, evitarà jugar contra el Platja d'Aro, un dels rivals més forts de la Lliga. Segons ha explicat Ramon Caro, actualment l'equip és segon classificat perquè s'arrossega la puntuació de la Lliga prèvia. D'aquesta manera, diu que depenen d'ells mateixos si el Platja d'Aro, rival al qual, recordem, no jugaran, guanya també els seus partits en el qual és favorit.
El Platja d'Aro, la primera ronda, no va poder comptar amb els dos millors jugadors que té. És com si el Barça no té els dos davanters principals, que són dos russos que no van venir. Què vol dir? Que nosaltres vam guanyar Platja d'Aro, que no era un equip fluix, però no era tan fort com podia ser, i ens hem escapat. I ara el Platja d'Aro, que anirà reforçadíssim contra Sabadell i Barberà, ens va de conya, perquè si el Platja d'Aro els guanyés els dos, els hi roba un punt a cada un. Barberà ja no pot guanyar la Lliga, Sabadell ja no depèn de si mateix i el Mollet, que no és fàcil, dependria de si mateix per guanyar la Lliga si el Platja d'Aro fa la feina. Això és collonut.
D'aquesta manera, i només si el Club Escacs Mollet guanya els 4 partits de la Lliga del Títol, es proclamaria campió de Divisió d'Honor. Amb tot, queda un llarg camí per recórrer. El primer objectiu, guanyar el primer maig aquest dissabte davant el Sant Andreu, l'equip amb menys puntuació del grup. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Abans de marxar, repassem titulars. Veïns de Santa Rosa expressen el seu malestar per les molèsties ocasionades pel generador extern del campus Fundació que continua funcionant mentre s'espera la connexió definitiva a la xarxa elèctrica. I l'Espai Rural de Gallecs disposa de 2 informadores ambientals. I aquest diumenge, 23 de febrer, se celebra el 187è aniversari del naixement de Rosalía de Castro. A la nostra ciutat, dissabte, es farà un homenatge a la plaça Padrón de Mollet. I el Club Escacs Mollet comença aquest cap de setmana la fase pel títol de Divisió d'Honor d'Escacs. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem aquest dimecres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Mollet al dia, un programa produït pels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet.
Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
El camí de les herbes. En aquest espai explicarem les herbes i els seus usos i també alguns preparats amb herbes que poden formar part d'una farmàcia a la bàsica. Al camí de les herbes reconeixem amb cura i respecte les plantes medicinals i les plantes silvestres comestibles locals. Parlarem de la seva recol·lecció respectuosa, però també dels preparats fets de manera científica amb cultius sostenibles. Al camí de les herbes, dimarts a 2:45 del migdia i a 9:15 del vespre a la sintonia de Ràdio Mollet.
El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
Dimarts a les 11 de la nit en 96.3 de la FM.
Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí. Tastets de llengua.
Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.
Avui parlarem de l'expressió allargar més els peus que els llençols. Allargar més els peus que els llençols vol dir excedir-se, extralimitar-se, gastar més d'allò que es pot gastar. Ara es troben que no poden acabar de pagar el cotxe que van comprar. Han volgut allargar més els peus que els llençols i així ara es troben amb dificultats. Altres expressions amb aquest mateix significat són estirar més el braç que la màniga, tirar la casa per la finestra, estirar més els peus que la flassada, allargar més els peus que la falda o allargar més el peu que la sabata. Com que allarga més el peu que la sabata, té molts deutes. Ja ho veieu, gairebé totes les expressions parlen d'allargar o d'estirar. I si algú allarga massa els peus, cal algú per parar els peus a algú altre, és a dir, oposar-se a l'actitud o actuació d'algú. Para els peus a ton germà o acabarà amb totes les existències en un tres i no res. I vosaltres, sabeu d'algú que allarga més els peus que la flassada? Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Catalana Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
La La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.